Vamos, Rafa.
Hòstia, com comença molt nefast, eh?
Què és, vamos, Rafa?
Joder, tio.
No el tinc, no el tinc.
M'agrada quan hi ha com certes referències molt culturals, com molt contemporànies, i no les pilles, saps? És com, jo no pillo les de cine i tu no pilles les de coses que passen al món real, saps? O sigui, fora de casa, bàsicament. No sé, vamos, Rafa, se diarà Rafa Nadal, no? Val que ara està retirat, però no fa gaire que s'ha retirat. Quan ja era evident que s'estava transformant en José María Aznar, el tio va dir, bueno, doncs em retiro, saps? Però... Vamos, Rafa, era com un crit així, que és molt... Bueno, vorejant el garrulisme una miqueta, però per alentar un dels últims herois patris del país veí.
Em vaig quedar amb Trata de arrancarlo, Carlos. Va ser l'última referència cultural que tinc.
Aleshores encara miraves la tele, segurament, i per això la tens, no? Però, mare meva, Déu-n'hi-do. Almenys no són referències del Gila, saps? O de Pajares i Esteso. Déu-n'hi-do.
Ojo, que del Gila alguna tinc, eh?
Alguna en tenim, alguna en tenim. De què parlem avui, Marc?
Home, doncs que hem obert la tele per posar el directe d'OpenAI per veure què ens expliquen i ens han dit que tot plegat és una bombolla gegant que està a punt d'explotar i hem de dir que n'havíem de parlar abans que explotés.
Tu te'l vas mirar?
No.
Ah, val.
Però era per fer un preàmbul divertit i no que sigui una bombolla, que jo que no dic que ho sigui, però necessitem titulars d'aquests per pujar en els rànquings de YouTube.
Vols dir que no és una bombolla? Perquè... jo tinc alguna opinió.
A veure, té una pinta gegant de bombolla. O sigui, té tots els ingredients. El que passa és que hi ha una cosa que li falta, i és que si tothom diu que estem en una bombolla, per definició no podem estar en una bombolla. Perquè una de les propietats de la bombolla és la inconsciència dels seus participants. Llavors, com que tothom ho està dient cada 5 minuts, es fa impossible el fet que es pugui generar, que ho pugui explotar, perquè si tothom està dient que estem en una bombolla, doncs aquest és l'únic ingredient que em falta de la bombolla, perquè la resta els té tots.
Clar, és allò de si camina com un ànec, sona com un ànec, s'assembla a un ànec, doncs probablement és un ànec, no? A tots els ingredients els tenim, però val, et compro aquest, el de que si tothom en parla, però vols dir que la gent no en parlava ja en el seu moment de la crisi immobiliària, no? De 2008. Clar, la .com a tu i a mi ens va agafar sortint dels bolquers, no? Però vull dir, ens va agafar mirant el Doraemon, saps? I a Tori el Ninja fent maratons de dibuixos a TV3. Però la del 2008, tot i que devíem estar començant a treballar, tothom ja en parlava, que això era una bombolla i que venia la gran crisi, i tothom ens anunciaven, de fet molta gent viu d'això, no? de poder anunciar grans catàstrofes, i sempre hi ha uns alarmistes, un conjunt de la societat que va predicant que arribarà la gran, el final de la bombolla i tots no sortirem perjudicats, comença amb els economistes, no? Algun dels experts que ha quedat una miqueta més en l'ombra perquè clarament no s'està lucrant de la bombolla en qüestió i fins que tot és massa tard. O no ho veus així?
No ho sé, o sigui, jo crec que en retrospectiva racionalitzes i normalitzes la idea i la veus així i sí que sembla tots mega evident i joder, clar que evidentment estàvem en una bombolla i tot apuntava que era una bombolla i va explotar i que innocents érem que no... Oh, Déu meu, he tret la paraula, sempre em costa molt naïf, sempre em costa molt i he tret innocents, estic content. Doncs, que innocents érem tots plegats que no ho vèiem, però jo recordo que a l'època Niño Becerra estava a sota l'altura de Déu per haver vaticinat això i ningú més se n'havia adonat i el tio va sortir a la fama només pel fet d'haver vaticinat que hi havia aquesta bombolla. Llavors, a la .com jo també estava dormint perquè encara era molt petit i aquesta et diria que, a veure, igual no em va tocar molt de prop perquè llavors és el que tu dius, és just, o sigui, estava a meitat de la uni jo crec que em va agafar. No tenia, com et diria, el capital per anar comprant pisos i cantonades a Barcelona per haver-ho notat, la vaig veure des de la banqueta, però l'altra que et volia comentar, que és la de les criptos, jo crec que la gent va normalitzar moltíssim el concepte de que si tu feies un NFT d'un cotxe i cremaves el cotxe, l'NFT encara no tenia valor.
És que jo ara quan he vist el dia d'aquest, o sigui, també per donar valor al grup de WhatsApp que hem creat, l'acord aquest que han fet AMD i OpenAI, no?, que ha passat al Pau, i dic, ostres, m'ha transportat a la famosa inversió de, si no recordo malament, van ser 1.000 milions de dòlars de Microsoft en OpenAI, que en realitat va ser amb crèdits, no? D'Azure, la plataforma cloud i tal, no va ser amb pasta. Però va marcar com l'inici d'una era de dir les grans inversions desmesurades per un cantó en quant a quantitat de pasta, però a nivell qualitatiu, si pares a pensar, més que una inversió era com una aposta, no? Perquè no és que diguéssim ara et trec de la butxaca 1.000 milions de dòlars i els poso sobre la taula, sinó era com un... És una moneda virtual, també per la gent no tan avasada, no? Et dono com una moneda virtual, et dono crèdits del que faig jo, el valor d'aquests crèdits els estimen tant i això és el que inverteixo en la teva plataforma. O sigui, en realitat ja estaven pensant en com recuperar aquests diners, no? O sigui, alguna mena de préstec amb moneda virtual que en retrospectiva dius, uau, els hi va anar bé, però si hagués anat malament no hauria estat tampoc, no se n'hauria parlat tantíssim, val? Per què? Perquè en realitat no eren diners reals. Evidentment que el cost de computació de tot allò té un cost, però molt més baix per Microsoft que el valor que li van vendre a OpenAI de, escolta, donem tot aquest diner del monopoli perquè tu el puguis fer servir i aleshores ens quedem un percentatge molt alt de la companyia, no? Que va ser l'acord que van arribar aleshores. I ara que estan repetint una miqueta la jugada aquesta amb AMD, no he pogut veure els detalls molt, molt clars, però veient acords històrics que s'han fet d'aquest tipus de... d'estratègies en la qual hi ha una empresa que està hardware i que diu, bueno, jo de moment et dono el hardware gratuït o te'l deixo i si les coses van bé, més endavant me'l pots comprar, val? En realitat són com una aposta en la que el pitjor escenari no és tan dolent perquè tu igual ja donaves aquest hardware per perdut o en realitat potser no és hardware tant no, el que sigui, no? Tu ja fas aquest tipus d'apostes com se'n diu això, un partnership en espècies, se'n fan moltíssims, val? I si no surt bé, bueno, és un mes, però si surt molt bé, l'upside, el millor escenari, pot ser un retorn astronòmic per l'empresa, no? I ja, de fet, em sembla que llegia que les accions d'AMD ja han pujat un 25% avui, no? Ja només per anunciar-se aquest tipus de cosa. Per tant, ostres, sembla que ja els està sortint bé la jugada, val?
Només per donar el contrapunt al que has comentat, potser és que... O sigui, perquè tu has donat com el cas positiu, el de Microsoft, que em sembla bé, i no et dic que no. Per mi el contraargument al teu seria, possiblement, tots estan jugant al joc de les cadires i Microsoft es va assentar molt d'hora.
Correcte.
O sigui, dintre de l'esquema Ponzi van entrar molt aviat i generalment els que entren molt aviat els hi va bé. Val? Aquesta seria la primera.
Sí, això ha passat amb Glovo, saps també? Però bueno, ja en parlem.
Però, per exemple, aquí què passa? No sé si recordes que breument, com es diu, Larry Ellison va ser l'home més ric del món sobrepassant a Elon Musk.
Oracle, no?
Després el va sobrepassar un altre cop Elon Musk.
Era el d'Oracle, no?
Sí, exacte.
Gran amic de Donald Trump, també s'ha de dir.
Per què va passar? Va passar perquè, a part de que va presentar trimestre fiscal i... És igual, és que no entrem en els detalls. Va projectar uns números que eren superiors als que els seus inversors esperaven. No només per això, sinó perquè gran part d'aquests commitments de CAPEX venen de la mà d'un partnership amb OpenAI per muntar el projecte aquest de Stargate. Són 500 bilions de dòlars. Aquest és el primer data point. El segon data point és que NVIDIA inverteix 100 bilions de dòlars en OpenAI. 100 bilions, és que es diu molt ràpid, eh? I se't fa com sorreta la llengua, quan ho dius.
Americans, recordem.
Sí, òbviament. 100 bilions de dòlars americans, que igualment no és poc, jo no els he vist mai pel carrer. 100 bilions de dòlars americans, a canvi, clar, aquesta és la gràcia, de que tu em compris a mi els meus chips. Llavors, a mi, que els teus proveïdors et financin les compres, em sembla... Sempre hi ha com una senyal de que alguna cosa no està funcionant molt bé en el mercat. Ja és una cosa estranya. I després l'altre, que aquest és el que em sembla més boig de tot, és que adquireixis el 10%, bueno, les opcions, del 10% d'AMD a canvi de que exactament el mateix play que Nvidia, però aquest és a la inversa. Clar, tot això va sumant, i dius, a veure, això algú haurà de pagar algun dia, i aquesta companyia l'únic que fa és perdre diners. L'altre dia, no sé si no vaig llegir, sé que està perdent 85 milions al dia. És curiosíssim, això, eh? I tot això aquesta empresa té que tornar a algun moment, que escolta, que ojalà passi, perquè si no, és, si és bombolla, tots ho passem malament, no? Els millors desitjos per OpenAI, per les nostres carteres d'inversió i pels fons indexats i el que tu vulguis, però si això no funciona, merda, Àlex? Llavors sí que és veritat, és que és increïble la capacitat que té per fer partnerships aquest home.
Sam Altman.
Sí, potser si el coneixes així només per la pantalla i des de fora, igual no el veus tan seductor, però aquest home ha de ser, tu, per aconseguir tot plegat, és que només tens una empresa que, sí, estic d'acord, ha sigut com l'última companyia de tecnologia de consum, totalment accidental, per cert, però igualment per sentar-te amb les empreses més valuoses del món i que cedeixin a la teva voluntat únicament perquè tens una cosa que ha generat molts usuaris però només fa que perdre diners i no tens cap plan perquè em puguis fer, em sembla poc menys que màgia negra. I llavors, aquí ve, que dèiem, més partnerships del Dev Day de l'altre dia, et dones compte? Ostres, com té una capacitat per generar aliances amb gent, exemple, hi ha aquesta idea d'incloure apps a dintre de ChatGPT, que m'ho has mencionat abans. Això significa que estàs dient als desenvolupadors, que en aquest cas doncs, són grans empreses, no? Que sigui Etsy, Zillow, Spotify, el que sigui, és igual, Figma, digue-li com vulguis, que es dobleguin a la teva voluntat per desenvolupar sobre de la teva plataforma, saps? O sigui, com si fossis Windows. Però amb la gran diferència de que tens una empresa que, sí, segurament tindrà una arribada brutal, però no té un model de negoci. I a mi això em sembla fascinant. És a dir, per cert, només un punt sobre això de les aplicacions. Dos punts. Primer punt, en l'exemple que dona OpenAI en els, de com s'integren les aplicacions. Per cert, no està disponible a Europa, així que tampoc ho podem provar. El demo que posen per Spotify és la mítica cosa que des de l'inici dels inicis dels dies de Spotify hagués volgut aquesta funcionalitat. I és la següent. I és que tu, per exemple, Spotify pots seguir artistes. Però no tens una manera de dir-li: escolta, vull que em donguis totes les cançons dels artistes que jo segueixo que encara no he escoltat i que em poden agradar. Aquest és justament el prompt que li donen a ChatGPT. I és una cosa que jo tenia al cap pensat des de tantes vegades. De fet, ara tenen aquella merda del DJ, saps, Spotify?
Horrible. Et ho poses?
Oh, és horrible, però li pots parlar. Jo li vaig dir això i em va dir que no en tenia res del que li estava dient, així que no es podia fer.
Ah, sí, encara és pitjor, encara, ara li pots parlar i tot. Jo és que el vaig provar un dia o dos i clar, a veure, han de fer el que han de fer, eh? I me'n recordo que era, jo deia un grup i primer que no m'agrada que em parlin. O sigui, una de les coses que no m'agrada de la ràdio precisament és que surti el pirata i su banda a dir-me esta canción de los Scorpions la compusieron en no sé què. Dius, no m'importa la teva vida, posa'm música i ja està. Vull dir, música, ja gaudeixo música non-stop i per això m'agrada Spotify en aquest sentit, no? I, evidentment, doncs, sense anuncis, perquè per això pago. Però quan vaig posar el DJ aquest, doncs començava a explicar-me coses, però realment, si dius, mira, si has d'explicar una anècdota interessant, t'ho compro, val? Sabies que aquesta cançó en realitat no la va composar Guns N' Roses, va ser una idea de no sé qui, tal, 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 però aquests li van robar i tal. Hòstia, puc comprar-ho, però que em diguis no, aquesta és la cançó que més ho va patar l'estiu del 2000 i aquell mateix estiu doncs estaven Limp Bizkit i Linkin Park i Korn i Marilyn Manson al top de ventes. Pues una miqueta una merda com a anècdota, no? Això, i després, de cop i volta et posar, bueno, ja sé que tu no t'agrada això, però he pensat, anem a provar coses noves, i a posar l'última cançó de Beyoncé, que coincideix amb la cançó que et cola al Release Radar, que és la playlist aquella que posa de novetats, que és contingut patrocinat, val? I aleshores, mentre que a un lloc t'ho posen com que això és contingut patrocinat perquè t'ho han de dir, a l'altre no, saps? L'altre és com, no, anem a veure si escoltes altres gèneres, que en realitat pues, també és contingut.
Que és un DJ de festa major de poble de segona.
Total, tontíssim, però si que li pots parlar i no t'entens, al final no substitueix els DJs de debò, saps?
En fi, doncs aquesta és la primera anècdota, i la segona anècdota, abans que entris a comentar el carro de coses que t'he dit abans, és que en un altre dels exemples, que és Evernote...
Són vius encara?
Som vius, home, clar, Vendings Punts, nen, estarà a tope.
Bueno, hem de parlar de Vendings Punts algun dia d'aquests, però sí, sí.
Oi, sí. Només perquè vegis el nivell de maduresa que tenen aquestes funcionalitats, a la captura de pantalla que ensenyen,
És que clar, són aquestes mítiques merdes que només veus si fas servir molt Figma i coses d'aquestes. És clarament una captura de Figma perquè posa, estem planificant un viatge a Barcelona, això a la nota de dintre de la captura de pantalla, llavors els tres blocs de matí, tarda i nit són exactament el mateix, no? I és com dir, a veure, fill, si fas una captura de pantalla, corre't una mica, saps? Perquè va captar l'atenció allò de Barcelona i vaig dir, a veure què van a mirar, i pel matí, per la tarda i per la nit anaven a mirar el mateix, i és com, a veure, xato, o sigui, has fet copiar-pegar a Figma i aquesta funcionalitat, això és que ni existeix, vol dir. Així que, rega, possiblement, russant l'escamp.
No s'ho corren molt, de fet, en una d'aquestes, en una d'aquests tuits últims de Sam Altman, se li va colar lo del tema dels lo del tema de les comandes del comerç electrònic, se li va colar allà, o sigui, ell estava anunciant una altra cosa, no me'n recordo què era, em sembla que era algun tema d'agents, però clar, com que et posava la pantalla de configuració de ChatGPT, ja es veia una subsecció que encara no estava disponible al públic, però ell la tenia activada, que era orders, no? O sigui, comandes. I aleshores ja la gent va dir, hòsties, això és el que anunciaran d'aquí poc, o tal, o sigui, se li va colar. Per tant, no sé si és accidental o intencionat, però diguem, potser s'haurien de revisar dos cops, no? OpenAI. No, ja has dit un collo de coses i en realitat se m'han oblidat la meitat ja, però evidentment, saps? I mira que ha estat parlant atenció, però és que són moltes coses, tio. Aleshores...
Sí, t'he vist atent, rarament t'he vist atent avui, sí?
Sí, exacte, no, estic preocupant-me perquè m'estic quedant sense aigua, saps? I vinc del gimnàs i jo estic molt de set. Però de totes les coses que s'han comentat, és a dir, bueno, hi ha el tema de les comandes de poder comprar per ChatGPT, que ara en parlarem. El tema de les apps, a mi el que m'interessa més, i tu ho has dit bastant bé, no hi ha un model de negoci definit, si t'hi fixes, hi ha molta gent que està fent el paral·lelisme que en realitat el que estan fent és un sistema operatiu. Val? Sistemes operatius en realitat no tenen un model de negoci des de fa molt de temps. Vull dir, quan hi havia Windows que pagaves per ell, tenia un model de negoci claríssim, saps? Però al moment que tothom ja el piratejava o que ja se'n, diguem, Apple va entrar més en el plan i les empreses van adonar que el model de negoci en realitat era més el hardware i el sistema operatiu és més un commodity o que la gent no està disposada a pagar per això, doncs ja assumeixes que no hi ha un model de negoci allà, igual que és el que s'estan trobant els navegadors, val? En aquesta guerra de navegadors que està venint entre doncs Edge, Chrome, en les noves generacions com Arc i Comet, que és el de Perplexity, acabaran trobant-se això, si intentaran fer una subscripció i tal, i veuran que la gent no vol pagar per un navegador perquè mai ha pagat per un navegador i que el model de negoci és segurament les funcionalitats a part, no? O sigui que tu arribis a un punt que dius, bueno, totes aquestes apps que funcionin, fas un marketplace i acabes monetitzant a través d'això, val? Que és el que han fet els sistemes operatius i el famós tall del 30% d'Apple, etcètera, etcètera, no? De fet, aquí, clar, tens un milió de derivades, val? Una és, s'està generant un mercat de poder desenvolupar aplicacions per qualsevol empresa. O sigui, jo penso en empreses com la nostra, no? Que tenim molts clients i tal, poder anar a qualsevol client i dir-li, escolta, ara el que es portarà és això. O sigui, igual que totes les empreses en el seu moment van tenir la seva app mòbil, ara el que es portarà és tenir la teva app, ha d'estar a ChatGPT, val? Per què? Perquè és el nou canal d'adquisició, val? Dins de tot el viatge de màrqueting, és el nou canal d'adquisició. Encara no per molta gent, però ja és suficientment interessant com perquè inverteixis. I per un motiu aquest, no? Pel volum de gent que hi ha i per la potencialitat. I l'altre motiu és perquè el cost de desenvolupar això és molt baix. Val? És com fer una... No sé si estem parlant dels mateixos números perquè no m'ho he mirat en detall, val? Però un plugin de Chrome no costa tantíssim desenvolupar-ho. Val? El cost és baix i, diguem, el millor escenari, l'upside pot ser bastant alt. En el moment en què tu inverteixes en això poca pasta i aconsegueixes ser dels primers, guanyes molts clients per ser la única app que, de moment, en el teu sector estigui aquí. És a dir, si tu tens una empresa de benzineres, per dir alguna cosa, i ets la primera a Espanya que ho fa, no? La primera empresa que treu una app així com gratuïta per ChatGPT de consultar el preu de les benzineres, eureka, saps? Ja tothom anirà allà per dir alguna cosa. Això és la resta, acabaran arribant després. Què és el que va passar amb la revolució de les apps mòbils? Després ja arribarà el moment en què ja estigui sobresaturat i canvin les regles de joc i estigui molt més regulat. Però ara és una oportunitat que jo crec que, donat el cost baix i que hi ha poques barreres d'entrada, s'hauria d'aprofitar. Ja les pujaran aquestes barreres perquè passa tot arreu, OpenAI al final ja dirà, hòstia, tinc massa coses com per regular aquí, per gestionar, necessito també monetitzar més, s'adona que això és un model de negoci molt viable, i evidentment totes aquelles facilitats que han posat perquè tothom hi entri, les començaran a treure o les mantindran per la gent antiga i faran el clàssic grandfathering, i després per la gent nova posaran cada cop doncs, preus més alts, condicions una miqueta més estrictes, més revisions, etc etc, perquè poden acabar tenint bastants problemes. No sé què més has dit, ja se m'ha acabat la franja d'atenció, saps? I el meu buffer s'omple molt ràpid. Aleshores, jo omplir amb això, segurament volia comentar més coses, però no sé quins altres punts has dit.
Sí, t'has quedat amb la part del final. La part del principi ha sigut més la...
Home, no, clar.
Clar, clar, evidentment, el buffer es mou endavant, no enrere.
Dona pel que dona, tio, saps? Vull dir, s'ha omplert i a mesura que anava entrant coses noves, doncs last in, first out, saps?
Clar, exacte.
First in, first out, exacte.
Pues, t'ho refresco, no? Al principi et comentava més aquestes aliances o aquests partners que havia fet amb Nvidia, amb Oracle, amb AMD, etc, etc.
Val, només un punt sobre això. Jo he comentat més d'una vegada que en el món del B2B hi ha un concepte que a mi, no sé, la veritat d'algun lloc, no crec que sigui meu, però que és l'authority flip, no? I que en català es vindria a traduir com la inversió de l'autoritat. És a dir, tu, com a jugador, com a player de B2B, t'has d'anar a integrar amb totes les plataformes que tu vulguis, si tu vols donar alguna mena de rellevància al teu producte, no? Diguem, tu has desenvolupat una app de gestió de tasques i dius, hòstia, doncs vaig a fer un plugin per integrar amb Salesforce, amb Slack, amb les plataformes més comuns, que sàpigues que la gent tingui i que és el que et demanaran a tu, no? És a dir, hòstia, jo com a usuari estic buscant una eina de gestió de tasques que permeti integrar-se, doncs, amb el meu Slack, amb Google Calendar, amb les coses més estàndard, no? Si ho fas bé, arriba un punt en la teva progressió com a software del món dels negocis enterprise en què l'autoritat s'inverteix i passes a ser tu el que venen a integrar-se. Val? Si venen a integrar-se amb tu. Primer comença alguns a desenvolupar coses per treballar sobre la teva plataforma i quan ja tens suficient volum, que segurament és el que els ha passat a OpenAI, si no haurien fet això, és... ja fas un marketplace, val? Fas un marketplace, poses unes regles de joc, obres unes APIs, un sistema de crèdits, tens un equip destinat a això, a partnerships, i que comencin a muntar aquest petit ecosistema. No muntes mai des de zero, perquè si tu muntes això i realment no tenies cap tipus de demanda, et menges els mocs. Vull dir, això és una miqueta ou i la gallina, no? De dir, hòstia, si no monto això, realment vindrà algú? No, ja, això generalment el que es fa és... tu fas un pilot amb algú, segurament tu, ja sigui per iniciativa pròpia o perquè algú t'ho ha proposat, en fas un, en fas dos, en fas tres, a la que arribes a tenir un volum suficient com perquè tu puguis llançar una mena de prototip, fas primer un marketplace tancat, val? Fas un programa de partners en el que tu dius, per exemple, Google en el seu moment, devia dir, doncs mira, nosaltres ja tenim les integracions amb el que fos popular en aquell moment, no? Segurament, doncs, estaríem parlant d'això d'un, doncs, Oracles, Salesforce, etc. i van convidar a empreses grans i rellevants amb les que, diguem, que són estàndards d'indústria i van dir, ei, si voleu fer, doncs, per exemple, a Google Workspace, posem l'exemple concret de Google Workspace, no? Que és diguem, la suite d'eines que compres quan vols donar d'alta una empresa, que et dona el Google Calendar, Gmail, Google Drive, etc, no? Té un conjunt d'apps, això, val? Però aquelles apps, algunes són perquè ja tenien la integració abans i les altres, la gran majoria, són de anunciar a uns partners selectes primer que faràs un llançament d'això i tenen un temps per preparar-se, per refinar, per rebotar-ho contra tu, perquè vagis provant, perquè vagis desenvolupant això i perquè quan llencis la primera versió ja hi hagi 20 o 30 apps allà. Dona una autoritat de dir, ei, tots aquests ja estan aquí. Ara qui vulgui ja pot venir a nosaltres. En aquell moment tu ja passes a ser l'autoritat. En aquell moment has fet la inversió i et venen. Tots com mosques, no?, en aquest sentit. I jo crec que aquí és el que ha fet ChatGPT i devien tenir moltes coses, si no, de què tenen el partnership aquest amb Etsy i amb Shopify per fer comerç electrònic, però és que abans ja tenien altres coses, doncs, de generació d'imatges, segurament transcripció d'àudio, alguna de codi i més eines que no hem vist que per darrere tenen això o que tenen amb programes privats o projectes privats i que han dit, vale, sabent que ja tenim tot això, ara ja sí que podem invertir en un marketplace.
Sí, aquesta idea de sistema operatiu és bona, o sigui, perquè descriu molt bé el que està passant, no? És a dir, que tu tens com un mercat amb dos costats, no? On per una banda tens els usuaris i per l'altra tens els desenvolupadors que vols que desenvolupin per la plataforma. Moltes vegades jo crec que es confon aquesta idea de que has de solventar per les dues, o el que generalment passa quan aquests models funcionen bé és que un capta una audiència d'usuaris molt voluminosa i al final són els mateixos desenvolupadors que tenen interès en capitalitzar sobre aquesta gran audiència que tu has amansat, no? I aquí és una mica jo veig el que està passant. Tenen un producte que ha tret a moltes persones, per tant hi ha molts ulls en allà i molts dits teclejant coses, per tant cada vegada els desenvolupadors, i quan dic desenvolupadors em refereixo a aquestes grans empreses, estan més incentivats per posar el seu producte i crear-lo allà dins. Un altre bon exemple que ara se m'ha ocorregut, igual podria ser també, sí, igual és més correcte que Windows, jo crec que seria WeChat, per exemple. WeChat és un bon concepte d'aplicació que ha capitalitzat a molta gent perquè és una aplicació de missatgeria i tothom està allà dins i què fa? Pues, a diferència de WhatsApp, que té aquest model més tancat, WeChat té aquest model més obert a Xina, aquí no, on allà es posen no només les aplicacions, sinó el dentista del barri, el senyor que et canvia les rodes i l'agència tributària, s'hi posa tothom. No crec que acabi en aquests extrems, però sí que és molt bona aquesta apreciació de que l'interès per la gent per posar-se'n aquí és més alta i qui traurà els més rèdit de tot plegat acaben sent els que s'hi posin abans. I això per tu representa una oportunitat per fer calarons, no?
Després hi ha l'altra cosa, tornant al tema de la bombolla i... Mira, WeChat em ve bastant bé per explicar això, val? Clar, WeChat al final ha creat un sistema operatiu que resideix dintre d'una aplicació, no? O sigui, per qui no conegui WeChat, si no recordo malament, és de Xina, no? I és aquesta app que és el WhatsApp d'allà i el que van fer és aconseguir que tot a Xina funcioni per allà. És a dir, quan tu demanes el menjar online, el delivery te'l porten allà, quan tu fas pagaments persona a persona, el Bizum, perquè ens entenguem, de Xina el fan per allà, demanar taxis també, qualsevol cosa funciona per allà, i tenen un ecosistema tancadíssim d'això, no? O sigui, ho han aconseguit reduir el mòbil, que jo no ho he vist en cap altre, potser m'equivoco, però no tenim nosaltres l'equivalent d'aquesta super app que t'ho fa tot. De fet, era el plan de Elon Musk de fer un Twitter, no? I de moment l'únic que ha aconseguit és menjar-se una miqueta un torrat, perquè prou feines tenen amb gestionar tots els bots i una caiguda de mètriques al·lucinant, que per cert, no sé si ho vas veure, però van fitxar Nikita Beer, que va sortir en aquest podcast. Nikita Beer, te'n recordes?
Em sona molt el nom, però no recordo. O sigui, sí, o sigui, en el meu cap sé que hi ha un arxiu a dins meu.
Vaig fer un episodi en el que vaig parlar només d'ell, segur que vam parlar alguna altra cosa, però era un que va vendre una app d'aquestes de, si no recordo malament, de rumors d'adolescents, la va vendre a Facebook, i el tio va crear exactament la mateixa app i la va vendre a Twitch uns anys després, no? Vull dir que...
Hosti, fa molts anys, és veritat, és un episodi només dedicat a això. Sí. Ah, és que llavors feies tours a Science Corners, també vas fer un de Cody Sánchez, recordes?
Sí, i alguna altra també n'he fet. Doncs ara està fent un experiment interessant de Built in Public, que avui ha tuitejat, que diu... No tinc temps de fer A/B testing, val? Ara les funcionalitats que traiem, si funcionen, es queda a producció, si no, les revertim. Jo, de fet, he vist això més escandalitzat, no, perquè jo, de fet, sempre he estat en contra de l'A/B testing, val? No m'agrada gens, trobo que és sobrecomplicar i posar-li un nivell de complexitat i donar-li més feina al middle management que res, però per mi ha estat una senyal de que estan perdent usuaris a punta bala. Saps? Quan una empresa tan gran, que tècnicament és un líder mundial i tal, et diu, no farem A/B testing per temes de velocitat, val? Dic, uf, vols dir que el que m'estàs dient no és que no tens suficients usuaris? Segur que els tenen, Però no ho sé. Tio. O sigui, jo crec que clar, el valor de l'A/B testing tècnicament creix contra més gran és el volum d'usuaris que tens, no? Estadísticament, quan tens pocs usuaris, pot ser que per casualitat tots et caiguin una funcionalitat i tots els altres a l'altra, o no la facin servir i tal. Quan tens milions d'usuaris actius al dia, o desenes de milions d'usuaris actius al dia, com Twitter, tècnicament, hauria de ser una mètrica molt fiable, no? I, hòstia, a mi, he llegit allò, m'ha deixat molt fred. També perquè hi ha, cada cop, doncs hi ha més gent que ja no està a Twitter, o perquè veus que el nivell d'interaccions de gent molt famosa... Com pot ser que algú hiperfamós posi un tuit i tingui 20 likes, saps? Que és els que jo tenia fa 2 anys, saps? O 30, o 5 retuits, o 2 retuits només. Dius, uf, aquí això fa olor de tancat.
I no només això, sinó que amb una plataforma tan gran...
Sí.
Quan ets tan gran tens una cosa, no? I és que tens coses a perdre. Possiblement fer aquestes proves en obert, en producció, és la cosa més agressiva que jo crec que pots fer. És a dir, erosionar un munt la teva capacitat d'iterar. Justament el que tu dius, no? Amb tant volum és exactament el lloc on l'A-B testing té sentit, perquè pots provar coses que tenen un sentit estadístic i són significants, no sé si la paraula significants, però ja s'entén.
Significatives.
Significatives amb un segment concret de la teva base d'usuaris, que no és una cosa que molta gent es pugui permetre, perquè si tens 50 usuaris i fas un test AB, doncs a veure, igual és delicat. Però sí, no sé, és que m'estaves dient-ho de Nikita per alguna cosa que ara no recordo, estan parlant de WeChat?
No, ara anava a dir, hem de tancar molts parèntesis, és allò quan estàs fent una operació matemàtica en la que ja hi ha nivells,
sí,
nivells d'anidament, doncs hem de començar a tancar parèntesis perquè si no ja ens perdem. I de fet era el primer, dic per què collons estava parlant d'això. No, el que volia dir és... que per tornar al tema de la bombolla anterior, clar, fixa't que, jo estic fent un paral·lelisme amb l'explosió de les cripto de fa... Hòstia, no et sabria dir com va ser la gran explosió. 7 anys, algo així, que va haver-hi 7, 8 anys, que va haver-hi com...
Ah, no, tu vols dir l'explosió de les altcoins, no la del 2022.
Altcoins, sí, més altcoins.
O sigui, tu no vols dir Silicon Valley Bank.
No.
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 Tu vols anar abans.
Jo vull anar abans, no, explosió en el bon sentit, de que van començar a sortir moltes, no? I que...
Ah, en el bon sentit.
Filecoin i no sé què, totes aquestes merdes. Que, pues, les alternatives, diguem, a Bitcoin més enllà d'Ethereum, no?
Sí. El primer alt season.
Sí, exacte, val?
Vale.
Què va passar allà? Jo estic veient molts paral·lelismes en aquella època, val? Molta gent es va enganxar els dits en aquella, però és el que dius tu. Generalment, quan hi ha una turbulència en el sistema, una inestabilitat en el sistema, i es genera una nova bombolla, els que entren molt aviat els hi va molt bé, val? I clar, doncs, què va passar? Segurament Ethereum per entrar molt aviat, o Bitcoin perquè era en els primers, i els primers grans players es van fer molta pasta, i després tota la resta de gent l'únic que ha fet ha estat menjar pols. Va haver-hi molts players que durant molt de temps van ser molt grans, relativament grans, van aixecar pasta i tal, però en aquell moment també s'estava aixecant pasta amb moneda virtual, val? Perquè en realitat era, feien operacions amb molt col·lateral, si t'hi fixes, totes les operacions amb col·lateral, és quan jo vaig aprendre la paraula col·lateral, saps? Operacions amb col·lateral de no sé què, col·lateral, no sé què, en realitat el que t'estan dient és com un... En realitat no estan aixecant aquesta pasta, val? En realitat no és ben bé el que diuen, no? Deute... equity, col·laterals amb coses estranyes, moltes promeses a futurs, o sigui, molts futurs, i aquí estic veient el mateix, val? Perquè tornant a la inversió de Microsoft, la suposada inversió de Microsoft en OpenAI, allò ha generat una cadena de valor de pasta, que potser OpenAI ha fet servir també el mateix esquema amb players més petits, no? Ha fet com el trickle-down, jugant amb una moneda virtual que no existeix, per començar, o sigui, que té un valor eteri, que és a futur, que si funciona, funcionarà molt bé, però tot això són promeses a futur. I dos, l'altra gran cosa que a mi m'espanta d'aquest ecosistema és que, i ara faré un altre paral·lelisme, fer un altre salt mortal a la gran, a l'eclosió de cloud, val? Que era com quan va començar a sortir el cloud, que, hòstia, tot era molt barat. És que, clar, com no has de tenir cloud i tens màquines en físic quan el cloud és molt més barat? Per què era molt més barat? I ara ja no ho és, però s'ha deixat de dir. Perquè estava subvencionat. Val? Estava subvencionat amb diners de Venture Capital, que el que feien és, si a mi internament em costa 50 euros, jo t'ho dono a 25, però perquè els altres 25 els compenso jo amb la pasta dels meus inversors. Fent el resum resumidíssim, i molt, molt, molt planer i molt accessible per tothom. Clar, què passa? Que això funciona perquè baixa les barreres d'entrada, entra molta gent en aquest ecosistema perquè és molt més barat, a poc et van pujant el preu per anar compensant una miqueta i arriba un punt en què ja es queden sense pasta perquè ja ha passat de moda, ja no hi ha tanta inversió, ja s'ha vist que els retorns són els que tocaven i comencen a desaparèixer players petits i mitjans, es queden només els grans i quan ja tenen la paella pel mànec de dir ja tinc tots aquests comptes i s'ha acabat la música, tu ara ja ho tens tot migrat al cloud. Vols sortir al cloud? No, doncs ara et pujo els preus, pam, te pujo els preus un 30, un 40, un 70% i seràs captiu de per vida. I ja no es parla de que només ho han fet els de Basecamp, que van fer el cloud exit, no? De sortir del cloud, perquè van dir, hòstia, és que estem pagant una barbaritat centenars, no, crec que ja pagaven igual milions de dòlars a l'any en AWS, i de volta van dir, és que hem passat de pagar 1 milió de dòlars l'any a 80.000 dòlars l'any tenir els nostres propis ordinadors. Ojo, que el cloud ha estat d'allò a fer bullir la granota, saps? I ningú se n'ha adonat, però tothom està palmant molta pasta perquè no has reavaluat els teus costos, la teva rendibilitat d'aquesta inversió. Jo crec que el mateix està passant amb AI, val? Ja ho estem veient. Moltes d'aquestes apps que et donen coses gratis perquè t'ho provis, et dona una sèrie de crèdits també descomptadíssims perquè t'enganxis una miqueta a la drogueta, val? Però t'arriben fins a cert punt. O sigui, a la que tu ja vols fer coses més sèries, ja has de començar a pagar la subscripció pro, els equips, etcètera, etcètera. Tot això està super subvencionat. A poc a poc van pujant les subscripcions. Jo ja ho estic veient aquest any, que et pugen un 10%, un 1000%, inclús un 30%, i arribarà un punt en què te'l pujaran molt més, perquè ja moltes d'aquestes apps ja estan tancant, perquè diuen, merda, no m'ha aconseguit rendibilitat, no m'ha aconseguit tornar la pasta als inversors, no hem trobat el model de negoci que funcionava, i què farà això? Consolidació, i es quedaran els dos o tres grans players, un d'ells serà OpenAI, segurament l'altre serà Anthropic, i qui sigui més, i diran, vale, ara ja tenim tota la gent migrada aquí a AI, rai, et vols sortir d'AI? No, saps? Vull dir, no vagis a mirar, no te'n recordes del que es feia abans d'AI, si realment era més eficient o no, i probablement és millor, però ja et tindran agafat per la... et tindrà per aquí per les banyes i ja està, ja estaràs fotut. Per això que jo veig més paral·lelismes que no paral·lelismes amb les bombolles anteriors, amb cloud, amb cripto i amb la immobiliària.
I mentre es dura la bombolla, què tenies tu? Ens volies explicar alguna cosa, alguna app de vibe coding que havies fet?
Jo he estat fent un projecte de cap de setmana perquè, clar, m'ha sorgit una necessitat pròpia i vaig dir, saps el típic que busques a Google, busques i surten 4 o 5 coses, és com un específic, vaig dir que no hi ha res, saps? O n'hi ha una que més o menys ho fa bé, però no em deixa personalitzar-ho massa, i vaig dir, calla, i sí, és una cosa tan senzilla, és com una app de gestió d'esdeveniments una miqueta grans, no? I vaig dir, calla, si això deu ser molt fàcil, tio, vaig a provar a fer un projecte de vibe coding de cap de setmana, val? I ens hi vam posar a casa, tio, i la veritat és que, bueno, 3 reflexions ràpides, val? La primera és que és el que dic, no? O sigui, tu et dones d'alta moltes d'aquestes aplicacions, si digue-li els Lovable, Replits, etcètera, etcètera, les que serveixen per fer la primera iteració, generalment no són bones, o V0 de Vercel i tot això, que de fet, V0 Vercel, no? No sé si vas veure que es va tuitejar fent-se un selfie amb Netanyahu. Vull dir, no em sembla la decisió més encertada a nivell de producte ni de negoci a l'octubre de 2025. Però sí, el CEO de Vercel, un figura. Independentment d'això, et serveixen per iterar, diguem, per fer idees, però després, a la que tu ja les vols tocar una miqueta, et surt molt car, val? Sí, molt... per crear, diguem, l'escafolding, l'estructura original, guai, perquè et treu molt de feina, dius, tio, crea'm una app de... Imagina't, tu i jo volem fer una app de gestió del nostre podcast integrat en Patreon o un substitut de Patreon, no? I diríem, fes-me això i et crea una app, que tu probablement trigaries uns quants dies, sobretot si o si ets una persona menys avesada a programar o que estàs completament desactualitzada, doncs, com tu i com jo, que trigaríem una setmana o dos, posant-nos al dia i tot i tal qual, o pot ser en un instant, no? Pues amb una horeta o menys. Però, val. Clar, després pots fer tots els canvis de dir, ui, no, espera, que ara això ho vull així. Ara també afegeix-li el multidioma en català. No sé què. Certes coses estructurals molt bé, perquè t'ho fan molt ràpid, i el cost d'una iteració d'aquestes, doncs si són cèntims d'euro, val la pena, perquè el meu temps val més pasta, però a la que vols fer un canvi, que és purament de contingut, estilístic, que tu el faries més ràpid, ja t'has de baixar el codi. A la que t'has de baixar el codi, per estalviar-te les iteracions aquestes de crèdits, aquí ja fas com una desviació, on parteixes l'univers en dos, no? És què passaria si hagués continuat amb intel·ligència artificial, que vol dir més iteracions, guai, molts més errors, molta més mantenibilitat, però conveniència, per conveniència et va bé, o l'altre és, torno a ser un programador de tota la vida, i llavors agafes el domini del codi. Llavors, jo el que vaig fer és, fins a cert punt, vaig fer un parell d'iteracions i tal, Bé, i després vaig dir, no, és que ara ja el que he de fer és, doncs, diguem, la calibració fina, no? La fine-tuning, de dir, anem a sintonitzar, doncs, això, els colors, el contingut i tal. Tu baixes, tu poses el cursor i depèn ja de la teva destresa, si tens més, tens menys, ho fas amb la IA de cursor, però aquí ja estàs pagant una segona subscripció, la subscripció de Lovable, la de cursor, i prèviament ja tenia la de ChatGPT, perquè m'he oblidat de dir que un dels grans trucs per fer Vive Coding és demanar-li a ChatGPT que t'escriu un prompt optimitzat per Lovable o per Reply, tot això, que et faci exactament, no, l'esquema de tot el que tu necessites el més detallat possible, perquè així t'estalvies moltes iteracions. Jo crec que és un dels grans trucs.
I molt ràpid has dit tu que quan tu baixes... Clar, és que jo pensava, calla, que aquest quan s'ho baixa és un programador tota la vida. Diu, el tio ja es posa a programar. No, si tu baixes el teu...
No, mira, vaig escriure un article al respecte a això i és que era per no repetir el contingut perquè després se m'acusa... De que repeteixo temes, però bàsicament és això, has d'estar disposat a invertir en diversos vectors, no? Un d'ells és el setup inicial, que és aquest, és el de dir, jo tinc totes les eines i després he de saber com funciona, doncs, GitHub, perquè clar, assumeixes en un moment que quan agafes el codi, tu ja tens el teu repositori de GitHub, bueno, el creen ells, però tens la... saps com funciona Git per començar i segon tens tot el tema de claus privades públiques per poder-lo sincronitzar amb el teu ordinador, poder publicar, saber comprar un domini, aquest tipus de coses, no? I configurar altres tipus de històries. Després, a nivell de temps, em sembla més que obvi, com més tiris d'IA i menys coneguis del tema que estàs fent, sobretot el tècnic, pitjor serà, perquè et va ficant merda i merda i merda. I tu has de ser com molt específic amb les peticions que li fas al codi per dir no, només toca amb aquesta línia, no toquis res més, o assegura't que el que fas compleix amb els patrons de disseny que no sé què, posar unes regles molt específiques. Si és només, posa'm un multidioma a la web, val? Et posa un multidioma, et posa un selector multidioma que se li ha acudit, et posa uns arxius por ahí, et posa una carpeta potser en un lloc que no és a l'estàndard pels multidiomes de la pila tecnològica que tu hagis escollit, però clar, com que tu no ho saps perquè no ets tècnic, doncs igual tu menges. Jo, com que sí que ho soc, dic, per què m'ha posat això aquí, no? Li vaig demanar que em canviés la paleta de colors de tota l'app i ho va fer bé, però em va posar un selector de paleta de colors a la barra de navegació inicial, que això d'on surt i per què, no? És perquè, o sigui, jo crec que de vegades és que ni se t'acut de dir-li no facis merdes, no? Però les farà i te les menjarà. I aquesta era visible i me la vaig menjar. Però tu imagina't una invisible, d'aquelles que van per darrere de codi i que no les veus, no? A nivell de pasta, les subscripcions de ChatGPT més, Lovable més, els crèdits, tal, acaba pujant a nivell de pasta. Molt més barat que subcontractar-ho a un equip de desenvolupament o un freelance, evidentment, però no es pot dir allò de ui, és gratis. No, no és gratis, val? I després, per a mi, el cost pitjor de tots, l'última milla, val? És a dir, tots aquests, si ets mínimament tècnic, espavilat, espavilada, que, bueno, potser no sóc molt tècnic, però havia fet coses amb Zapier, No Code, plataformes aquestes drag and drop, un Wix, un Squarespace, tu pots arribar a manegar perquè la documentació és bona, però l'última milla, aquell últim 10% del projecte, que és el que ja vols que quedi com ha de quedar, ui, aquesta caixa no ha quedat exactament ben centrada i no sé com arribar, aquí és on necessites sí o sí contractar algú per fer-ho, perquè no, la IA no arriba a fer-te aquesta, a l'últim 10%, tio, i fer-lo, cada iteració t'anirà canviant altres coses, t'anirà destruint, i, hòstia, el deute tècnic augmenta exponencialment. He condensat un episodi en 3 minuts, tio, i no m'havies d'haver fet aquesta pregunta.
No, però ha estat bé. A mi et diria que, ja que tu has posat el teu ús i les bones pràctiques de com utilitzar-ho, et diria que jo, on li he tret més suc aquí, en el Vive Coding, ha sigut, i aquí, per tota la gent de producte que vulgui unir-se a la festa, és com un vehicle molt directe de comunicació amb els desenvolupadors. O sigui, moltes vegades tinc coses al cap que són difícils d'implementar en el repositori del nostre codi, és a dir, en el nostre producte, però que crear-ho com a una experiència standalone fàcil i tonta no és difícil.
a vegades es fa difícil explicar què és el que tu tens al cap quan vols transmetre aquesta idea a un programador més enllà de Figma, no? Ja sigui per les interaccions o per la funcionalitat que vols que tingui o inclús per si vols que pugui tocar alguna cosa semblant, no? I m'ha anat molt bé per això, per crear com petits projectes tot durs que els comparteixo i van bé per ells, pels desenvolupadors en aquest cas, perquè puguin entendre què és el que la gent de disseny o de producte pot tenir al cap. I, no sé, mira, per exemple, l'altre dia tenia al cap una cosa molt tonta i és que, per exemple, quan algú posa en un títol d'un episodi d'un podcast, posa episodi 10, temporada 3, o posa implícitament a l'episodi i la temporada en el títol, li podries fer com un petit toc-toc, natx, que no sé molt bé com es diu en català, per dir-li, ei, ja hi ha un camp dedicat per això, no cal que m'ho posis aquí, val? Podries posar-ho aquí sota. Llavors, això, que al final és una regex infinita i infumable, costava una mica entendre quins casos volia agafar i quins... Jo vaig crear un projectet molt tonto on tenies un input amb una regex que podies anar canviant. O sigui, bàsicament, va replicar una espècie sofisticada d'un validador d'aquests de regex, però amb tots els casos d'episodi, temporada, amb diferents idiomes, jo t'explicava per què marcava... I estava bé. És a dir, ho passes al desenvolupador i diu, ah, cony, vale, això és el que té el cap, jo es pot copiar idees, pot fer el que vulguis, no? Aquestes petites coses a mi m'han funcionat bé. I crec que té molt potencial per això, no? Per programadors retirats, o sigui, pseudoprogramadors retirats o gent que està fent producte que igual no té el temps per fer això, per comunicar-ho directament amb el mateix idioma amb programadors, pot ser interessant. I pots tenir discussions divertides després amb els programadors per això. En fi.
Teníem ganes de parlar de coses tècniques, potser perquè venim d'un episodi no tècnic i el següent tampoc ho serà. I volíem encabir-ho aquí o què?
Ho volíem posar tot aquí avui, perquè si no, no sabem ja quan més tornaríem a parlar d'això.
Se m'ha fet curt, però crec que ha estat un bon episodi. Crec que podem deixar-ho aquí. I res, bueno, quan surti això, l'endemà tenim episodi en directe un altre cop. O sigui que, si voleu estar assabentats i assabentades dels episodis i dels esmorzars de Forquilla, recordar-vos que tenim un Patreon, que això dona accés al grup de WhatsApp privat que tenim. Patreon és gratuït i el grup de WhatsApp també. O sigui que s'ha de recalcar perquè la gent diu, teniu un Patreon, diu, és que no vull pagar. No, no cal, saps? Vull dir, però simplement apunta't per allà perquè ens agrada tenir, necessitem tenir una manera de comunicar amb vosaltres, val? I a part veureu doncs les imatges, les curset imatges que enviem dels esmorzars, cada cop, dels esmorzars i dels convidats i convidades, cada cop més complicades, jo tinc ganes de veure ja la següent.